Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia. Us informa Júlia Julbé. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i la candidata a les eleccions europees, Dolors Montserrat, demanen el vot per al PP tant a les eleccions catalanes del 12 de maig com per les europees d'aquí justament un mes, el 9 de juny, per combatre l'independentisme i garantir també l'estat de dret. Seguint l'acte que s'està fent al recinte modernista de Sant Pau, hi tenim la nostra companya Judit Caselles.
Bon dia. El PP acaba de presentar des de Barcelona la candidatura a les eleccions europees amb la plana major del partit, acompanyada del president del PP europeu, Manfred Weber, que ha condemnat el terrorisme després que tant Feijóo com Montserrat hagin carregat contra l'independentisme i la connivència que diuen que té amb el PSOE.
Vamos a dar la voz a los intereses de todos los españoles en Europa, frente a quienes la han utilizado como refugio o plataforma de su egoísmo o su egocentrismo.
No estamos condenados a repetir el procés y a ver cómo el PSC Illa entrega sus votos a Puigdemont el día después de las elecciones.
Aseguren també que l'independentisme sempre porta pobresa i divisió i han fet una crida a combatre'l des d'Europa.
Moltes gràcies, Judit. I més qüestions. L'informe de la LGTBI-fòbia revela un augment de les denúncies per discriminació al col·lectiu. Tot i aquest creixement de casos, des del Departament d'Igualtat i Feminismes no volen que es generi alarmisme. Més detalls, Pau Massí, bon dia.
Bon dia. Tot i la gravetat de la discriminació, la Generalitat diu que és positiu l'augment de les denúncies perquè fan sortir a la llum molts casos que fins ara quedaven amagats i impunes. Així ho veu la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.
L'increment en les xifres no ens ha de fer por, perquè més incidències i més denúncies vol dir més persones ateses, vol dir més situacions que surten a la llum, que es poden resoldre i que es poden establir garanties de no repetició. Vol dir que estem aixecant catifes, vol dir que estem acabant amb estigmes. I això és essencial per reparar les persones que pateixen aquestes violències.
Tot i així, la consellera Verge adverteix que darrere d'aquest augment també hi ha l'auge i l'acceptació dels discursos d'extrema dreta.
Moltes gràcies, Pau. I a aquesta hora continuem molt pendents de Bilbao, on s'ha ensorrat un edifici, el casc antic de la ciutat. El cos d'emergències ha pogut rescatar fa uns minuts dos operaris que havien quedat atrapats entre la runa. De moment hi hauria 7 persones ferides. L'accident s'ha produït al voltant de 11:15 d'aquest matí en un immoble que estava en obres. Es treballa amb la hipòtesi que les reformes hagin pogut afectar aquesta estructura. I a Roses, a l'Alt Empordà, els serveis d'emergències miren de localitzar un home que ha desaparegut a la platja aquest matí mentre es banyava amb un amic seu. Els fets han passat al voltant de les 7, quan una embarcació particular ha pogut rescatar una de les víctimes que estava demanant ajut des d'una zona propera a l'Espigó. Un cop dins del bot, el jove de nacionalitat francesa ha advertit que el seu amic no sortia de l'aigua i des de l'embarcació s'ha alertat als serveis d'emergència. S'han activat 4 submarinistes del GRAE, diverses dotacions de salvament marítim a banda de Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra. I a Barcelona els Mossos han detingut un home per la mort d'un altre en una baralla a la Barceloneta. Els fets es remunten a l'1 de maig, quan la Guàrdia Urbana va rebre l'avís que hi havia una baralla en aquest punt de la ciutat. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar un home estès al terra, la víctima, que va ser traslladada a mida a l'hospital, on va morir hores després. El detingut té 36 anys i ha passat a disposició judicial aquest mateix dijous. Una investigació que a hores d'ara continua oberta. I a punt d'enfilar la 1:04, cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dijous. La plantilla del primer equip del Barça s'ha entrenat a porta tancada a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí amb la mirada posada en el partit de Lliga de dilluns que ve davant la Reial Societat. Per la sessió d'avui, Xavi ha comptat amb tots els efectius disponibles, a excepció dels lesionats Gavi, Valde i De Jong, als quals s'hi han sumat el porter del filial Marc Vidal com a única novetat, i el jove central Héctor Fort, que ja es va entrenar ahir a la tarda també amb el primer equip. Un equip que estarà molt pendent del que faci el Girona, que és a un punt de distància dels blaugranes i que juga demà contra l'Alavés. Just a aquesta hora, Michel compareix en roda de premsa per donar més detalls de com afronta l'equip aquest duel. N'estarem pendents d'aquesta compareixença. Més notícies d'aquí una hora a l'Estel Migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat de la jornada. Fins les dues. Els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel.
la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Voronkova, què tal?
Molt bé, molt contenta. Estic de celebració avui.
Ah.
Tots estem de celebració.
Tots?
Tota la setmana hem d'estar de celebració.
Ah, avui és el dia d'Europa.
També. També, és que tot qualla, però no és per això.
Vale? Ah, val.
En realitat, perquè estem d'aniversari, perquè el dia 7 de maig,
sí.
Jo ho celebraré tota la setmana, vale? M'és igual tot.
Val.
El dia 7 de maig, és a dir, abans d'ahir, va ser el bicentenari, als 200 anys, d'una de les obres més rellevants, famoses i mega hitazo absolut de la història. De fet, és l'himne de la Unió Europea, ja que dius que és el dia d'Europa.
Sí.
I és la novena sinfonia de Beethoven, així que celebrem.
Saps, Maria, aquests bíceps fortíssims que tinc,
sí,
són de fer el que m'acabes de veure fer, que quan sona una composició com aquesta, a l'habitació m'hi poso sol, amb la música a tope.
Especifica què fas, Joan, perquè això està cogiendo derroteros estranyos.
Sabeu el air guitar?
Sí, jo sí.
L'air guitar és quan simules que estàs tocant la guitarra, però en veritat no tens cap guitarra entre les mans, no? Doncs jo sóc el air director.
Sí, ho sé, em sento interpel·lada per les teves directrius.
No, ho has explicat bé, això, Maria, o no?
Ho has explicat fantàstic.
Val.
I sí, esto es doy fe, yo lo veo, esto es así.
I si ho he explicat malament, no passa res, perquè aquest és el meu programa, fa el que vol. Escolta'm.
Només faltaria...
Com ho comencem, això, va?
Vinga, comencem pel principi. Mira, ens situem un dia 7 de maig de 1824, quan s'omplia de bat a bat el Teatre de la Cort Imperial de Viena, perquè l'ocasió ho mereixia. Per què? Doncs perquè una de les figures més rellevants de la música dels darrers anys retornava als escenaris, atenció, després de 12 anys retirat de la vida pública. I per què estava Beethoven retirat de la vida pública? Doncs, com ja molt sabeu, tenia moltes infermetats, sí, però sobretot, la causa principal és que tenia una profundíssima depressió causada, per, en fi, evidentment, per la seva sordesa, que ja no s'hi sentia gens.
Deixa'm aturar-te un moment, Maria, perquè sí. A vegades, quan pensem en música clàssica, quan pensem, jo què sé, en Beethoven, per exemple, no? un dels grans de la història de la música, pensem, ui, ens queda molt lluny, això... 1824.
Sí.
És la cantonada de dalt,
És abans d'ahir. No fem el 200 aniversari de la sinfonia, és que és abans d'ahir.
I tant.
Bueno, col·loquem-nos perquè aquí Beethoven té 54 anys. I és tota una celebritat. Però celebritat a nivell top, eh?
Estrella de rock, eh?
Però absoluta. El paraven pel carrer, es repartien litografies seves de la seva cara.
Sí?
Sí, no, era una estrella.
Aquella del mocador vermell?
Sí.
Ja era de...
Sí. No, és que és molt heavy.
Brutal.
Era top, era com... Ai, tio, és Ludwig, Dios mío, podeu socar-lo? Vale. I com ja... Sí, és veritat. Això ja ho havíem comentat, el programa dedicat a la seva biografia.
Sí.
Que se'l considerava el primer artista que cobrava rellevància més enllà del seu ofici. Uh-huh. O sigui, no era un músic, era un artista, era una celebrity. I, al igual que Taylor Swift, i ja veureu que la comparativa té tot el sentit del món, la seva narrativa personal cobra molt protagonisme en quant a l'interès i la implicació del públic en les seves obres. O sigui, la seva obra no s'entendria igual si no coneixéssim la seva vida.
Val.
I és la primera figura com a músic en realitzar aquesta proesa. O sigui, Beethoven, Taylor Swift, són la misma persona? Puede ser. Puede ser. Vale?
Única obra guardista.
Però sí, és que és veritat, és veritat. Hem de tenir en compte que era un senyor particular, no? Era un home excèntric, carregat de manies, amb més de 80 mudances a les esquenes. El costum compulsiu d'escopir a cada moment, a tot arreu, per comprovar que no tenia sífilis.
Fixa't.
Això és real, eh? Era talós quan no tenia el dia. Després era excessiu quan sí el tenia. Ah. Era malhumorat però superbromista, eh? De, ah, t'he pillat. No sé, era un senyor així. Però més
no
era
un geni.
Clar, era un geni creatiu. És que els genis no se'n salva ni un, estan tots com una cabra. A més, imagina't, perquè era un senyor que llançava ous per la finestra quan tenia mala pinta.
Ah.
Vale? Ah, tinc la dotzena d'ous que em faré la truita, este no me gusta, però la ventana.
Vinga.
Sí, because why not, eh? Sí. Embolicava cancel·lades amb les seves partitures.
Fixa't.
Sí. Era una cosa així, no sé. Ell pensa que quan composava s'oblidava de menjar, també de buidar els seus urinals. Ai, tenia la casa plena d'urinals.
Mira, el va menjar passi, però...
Bueno, mira, de verdad, no deja nadie indiferente.
Val.
Però clar, què passava? Que amb tot això, a part, era un representant del sentiment romàntic i també del seu públic.
Fixa't.
Perquè era... El ser tan excèntric i tan raro el feia molt humà, també. Era muy divino, perquè era un genio, però muy humano. Porque... ¿Qué te pasa con los orinales y los huevos?
Sí,
señor,
sí,
¿qué es esto? ¿Vale? Així que va ser un artista que va aconseguir portar tots els sentiments, des de l'orinal fins al desamor, fins a la depressió. O sigui, va passar per tots els estadis, però ho va fer a través de la música. I va fer que la música anés a un altre nivell. Per què? Perquè es va carregar absolutament tots els formalistes existents per tal de poder transmetre un discurs musical que fos rellevant, emocional, transparent amb la seva pròpia vulnerabilitat. Perquè era un senyor especial, era raro.
Sí,
era
ja
com una cabra.
I ja està.
I ja
passa
està.
Res per dir-ho, eh?
No, jo crec que no. Jo crec que forma part del seu geni, no? Així que va ser un compositor que va canviar les regles del joc. O sigui, les va modificar per complet i es va convertir en un tità absolut. O sigui, per mi, quan diem paraula romanticisme musical, per mi és Beethoven. És una mica quan dèiem Bach se agotó el barroco. Bueno, Beethoven se pasó el romanticismo, ¿vale? Així que amb tot això podem dir que el nostre estimat Ludwig va tenir un paper clau, no només com a testimoni, sinó com a narrador de la seva pròpia època. Així que també s'ha de tenir en compte que l'interès dels seus coetanis per la vida i per l'obra era immens. Continuarem, perquè no faré menció del que acabes de comentar. Eh?
No, que és preciosa aquesta música.
Va.
Maria.
Joan, per favor, centrem-nos.
Quan es tanca el micro no es diu, home.
Va, seguim, sisplau.
Perdó.
Va, anem al dia de l'estrena.
Vinga, va.
Anem al dia de l'estrena.
Huevos i orinales, a parte.
Joan, per favor, eh? No seguim amb els huevos i orinales.
Va.
Va, estrena. Allò que dèiem, va ser tot un esdeveniment social. Per què? Perquè tothom volia tornar a veure Beethoven en acció, afegint, a més, el morbo, la curiositat de veure un músic quasi completament sord dirigint una orquestra. No només una orquestra, sinó tot el que es va muntar, tot aquell projecte monumental dirigit per un sord.
Clar.
Un sord que és una superestrella, amb la qual l'expectativa era, vamos, màxima.
Et puc destripar una mica el guió?
A ver si lloro.
No.
Porque me lo rompes. A veure, què digues?
No, perquè...
Si vas a parlar de com acaba,
que...
no.
No. Em sembla que és una certesa...
De com acaba
certesa...
el dia de l'estrena, no ho pots
no,
dir.
No. Em sembla que és una certesa, però no ho sé segur.
Va.
Que és que dirigeix una orquestra, dirigeix un projecte monumental, però em sembla que és la primera sinfonia...
Sí?
Amb cor.
Correcte.
Sí?
Absolutament.
M'he avançat molt, suposo, però...
No t'ho pensis. Ja anàvem encaminats cap aquí. No, però ja fas molt bé, perquè és una de les ruptures musicals més heavies de la seva època i que marca el nostre propi present a dia d'avui. És que Beethoven és lo más.
És una passada.
És que tire los huevos que quiera, jo què sé.
Ara imagineu una persona sorda dirigint tot això.
És que és molt heavy.
És molt
que trobo brutal. Normal que, vull dir, jo ja hagués anat també. O sigui, jo ja m'hagués pagat sisplau. Per una entrada.
Sí, sí,
clar,
sí, sí.
Total, total. Bueno, qüestió que tenim, celebritats, aristòcrates, noblesa, reialesa... Ningú, ni absolutament ningú es volia perdre l'estrena de la Simfonia Esperada. I a més és que suposaven, per les malalties, per l'edat, que seria l'última aparició pública d'aquest geni alemany. Clar. I efectivament ho va ser. Aquesta va ser la darrera vegada que ell puja a un escenari. Així que, perquè, què passa? En els 3 anys següents, aquest pobre home doncs, ja es reclou a casa, definitivament, perquè ja està molt malalt, i aquestes malalties són les que el portarien a la mort. Uh-huh. Però aquell dia, alerta spoiler, mi querido Ludwig no va decebre. No va decebre perquè aquello... És que aquello fue... Buah!
Brutal, eh?
No, no, és que...
És que, clar...
És que m'imagino estar allà...
Exacte, un s'ho vol imaginar i crec que ni pot.
Ja. No, no, és una meravella. Per què? Perquè què passa? Com molt bé has dit tu, per primer cop va Beethoven i fa aparèixer recursos mai vistos en tota la història. Estem parlant de 1800. En tota la història s'han emprat els recursos que ell decideix emprar en aquesta simfonia. Perquè, mira, per aquells... Anem a fer una mica d'explicació, perquè ens entenguem tots, vale? Per als que esteu menys familiaritzats amb la terminologia de la clàssica. Terme sinfonia, vale? Fins aquell moment, definia una obra instrumental, com molt bé has mencionat, no hi ha ningú coro, no hi ha nada d'això, només instrumental, composta per diverses seccions o moviments contrastats, interpretades per orquestra. Atenció, orquestra.
Punt.
Nada más, vale? Era una fórmula molt, molt popular, vale? Era super stylish entre el 18 i el 19. I els representants serien doncs, Haydn, Mozart i el propi Beethoven, que són les figures claus que desenvolupen i expandeixen el gènere, entre moltes cometes. No és que sigui un gènere, és un formato.
Val.
Vale? Aleshores, tradicionalment, la sinfonia té 4 moviments. I aquí tornem-hi, per esclarir-ho encara més i perquè tothom ho entengui. Moviments. Són 4 parts dins del total de l'obra. Vale? És allò que quan en un concert de clàssica creus que has d'aplaudir perquè clarament una cosa s'ha acabat, però no? Saps aquell moment?
I em fa molta ràbia.
Vale, doncs què està passant? Per què no s'ha d'aplaudir? Doncs perquè no s'ha acabat l'obra sencera, s'ha acabat el moviment, una de les parts de l'obra completa.
Vostès aplauden a media pel·lícula?
No, però jo ho entenc, perquè dius, a media pel·lícula igual no, però fixa't, tu estàs al teatre.
Sí.
Quan surt un actor d'escena aplaudeixes?
Ah, també.
No.
No.
I clarament ha acabat una cosa, clarament ha acabat una escena, però no s'ha acabat l'obra completa.
Correcte.
Però, i aquí, ara diré, trencaré una llança en favor de les persones i fins i tot contradient-te tu.
Ai.
És greu si aplaudim després d'un moviment? La meva resposta, clara, contundent, absoluta, no.
Me molesta, eh?
Gens. Te fastidies. Escolta, qui ets tu?
Estic fent de repipi, eh?
Tu, qui ets tu per dir-me a mi, Maria? Si jo estic emocionada després del segon moviment...
Sí.
Ah! Què te passa? ¿Qué te estoy interrumpiendo? ¿Qué tienes? No tienes nada, no pasa nada, déjame disfrutar. ¿Vale? No passa res.
Vols saber que m'interromps quan aplaudeixes després d'un moviment i no després de l'obra?
Digue'm.
Això. El silenci.
D'acord.
Que forma part de l'obra. T'estic pinxant una mica.
Hi ha una cosa que està clara, que és que el Joan té raó. Vale? El Joan té raó. Però hi ha una altra cosa clara, i és que no passa nada si aplaudes. No, o sigui, l'ideal és que no ho fem, perquè tot forma part d'un total, igual que, oh, Dios mío, ha marxat l'actriu, bravo, no ho faríem, així que entre moviments tampoc caldria fer-ho. Però escolteu-me una cosa, que el Joan ja us pot xistar a la butaca del costat tant com vulgui, pot estar allà, mireu-lo i dieu-li, la Maria Boroncova m'ha dit que no passa res.
Ara, mira.
Ja està.
Està aplaudint el José Matosas.
Ja està. Bueno, va, que em perdo. Com dèiem, tenim 4 moviments.
Sí.
Estem parlant de la fórmula tradicional, eh? Us explico tot això perquè veieu com Beethoven s'ho passa tot pel forro dels piruliros i vamos.
Dels orinals.
Ara ho has dit. Vinga. El primer moviment, doncs, té una forma de sonata. Una sonata és com per explaiar-se, vale? Ens presenta els temes musicals, els desenvolupa i fa una petita recapitulació. Dius, Maria, no t'estic entenent. Tranquil·litat. És un menú degustació de tot el que escoltarem més desenvolupat a continuació, vale? Aquí sí s'entén, jo crec.
Sí.
Vale. Tenim un segon moviment, que és tradicionalment lent. Per què? Doncs perquè normalment pretenen que contrasti amb la brillantesa, no?, de la primera part. Després saltem al tercer, que ja tornem a estar com animats. Animats però relaxats. És un tic, pip, 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 com una dansa.
Vale.
De fet, perquè us feu la idea, el terme italià que s'utilitza tot sovint en els tercers moviments és scherzo. I scherzo en italià vol dir broma, vale? Amb la qual és aquesta cosa com alegre, dansarina, com un...
Desenfadat, no?
Sí, un pip-pip-pip-pip, que bien me lo paso en la tercera parte, vale? I acabem en una quarta part que torna a ser una sonata o un rondó. I què vol dir rondó? Doncs és bàsicament una peça super contrastada. Vale? Mira, tècnicament us diria que l'estructura és A, B, A, C... Ah, i dius, no te sigo, querida.
Sí, 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 sí.
Vale? Però ja us ho explico jo. Col·loquialment, mira, és un tema que es va repetint, que són aquestes As,
sí. Vale?
Un tema que es va repetint, amb contrastos molt forts. Per què? Doncs bàsicament perquè el compositor es pugui treure el membre viril amb la seva inventiva. Vale? És que entre estribillo i estribillo te meto mi fantasia. D'acord?
Sí, els orinals, Maria.
Va, s'entès?
Sí, s'entès? Estil a vaca.
Estil a vaca, eh?
No?
Sí, mira mi fantasia.
És comprensible, no?
Perfecte.
Val.
A vaca, ja ho tenim. Vale, després d'aquesta masterclass absolutament
no, però
elevada amb termes...
Mira, t'ho he dit abans de començar, Maria. Va molt bé. A vegades sembla absurd quan veniu col·laboradors amb aquest programa, sí, i dieu, vull explicar que és una sinfonia.
És que ara t'ho deia abans de començar. No? No sé si se m'entendrà tot això.
I jo et deia... Fas molt bé d'explicar-nos què és una sinfonia, perquè tots en parlem...
Però no sabem de què estem parlant.
Però no sabem de què estem parlant.
Exacte, exacte. Pues eso, és una obra orquestral con cuatro partes bastant definides.
Vale.
Aleshores, tornem a la novena. Per què? Per què us explico tot això? Doncs perquè el que us deia a principi, perquè arriba Beethoven, s'ho carrega tot, fa el que li dona la gana per crear aquesta obra mestra.
Així era ell.
Així era ell. Clar, què diu ell? Mira, tot el que s'espera de la sonata, jo m'ho passo pel forro i faig la meva pròpia versió, perquè ja m'agrada així. Així que, a part de l'orquestra sinfònica, va incloure quatre veus solistes i, per acabar-ho d'adobar, com bé has dit tu, el quart moviment va i afegeix un cor. I si el quart moviment era allò de treure's el membre viril, esto es la epítome de sacarse la chorra, ¿vale? Beethoven ahí, patapam. I ja, perdoneu-me l'expressió, us juro que a partir d'aquí parlo bé.
Us ho prometo.
No, fora conyes. Què fa Beethoven en aquest moment?
Què fa Beethoven?
És molt heavy. O sigui, canvia el concepte de creació sinfònica per sempre. Però per sempre més, perquè, clar, ara les possibilitats expressives del que vindria a ser una sinfonia ja són absolutament àmplies. Tenim un cor, tenim solistes... Vamos, que converteix el concepte sinfonia en una cosa monumental. I, i aquella novena va ser la pionera de la història de la música occidental.
Vinga, va.
Ai, és que no ens fem el càrrec.
No, jo crec que no.
No, és que és molt fort. És que tu imagina't, a més, és que estem parlant d'un paio de 54 anys amb el cap gegant, tenia el cap gegant, por cosas, tot allà marcat per la verola, tot talós, grandote, sordo, viejo, loco... I va aquest senyor i ens canvia...
Un geni ha de tenir cap, Maria.
Bueno...
Hi ha d'acabar una sinfonia a dins,
Sí, bueno...
Bueno, una.
10. Bueno, nueve y un poco.
Nou i escaig, sí.
I va aquest senyor, este gigantón, i ens canvia tot el decurs de la música occidental. Així, pim-pam, perquè sí.
Escolta'm, i el més impressionant, la gent de l'època, en comptes de dir... Per què fas que ho desmontes tot? No, li encanta.
Però perquè era Taylor Swift, lo querían... Lo querían, a pesar de sus locuritas.
M'encanta lo de Taylor Swift.
Tu t'imagines? És que jo crec que a mi em dona un Harry. I a tu també. Estem allà al públic. Ah, què està passant?
Sí, sí, clar.
Beethoven, te queremos. Va. En fi. continuem d'aquesta opinió. Perquè aquí hi ha més coses dins d'aquesta sinfonia. Perquè, sí, com dèiem al principi, Beethoven no fa música perquè sí. Ell sempre té un missatge per explicar. Sempre vol transmetre un sentiment o una emoció molt concreta amb la seva obra. I ho fa de forma molt deliberada. Així que, què passa? Que com posa gent cantant, hi pot posar lletra. I això és ¡Wow! O sea, si mi mensaje no te quedaba claro, vamos, es que te pongo letra. Clar. Es que no hay duda, te va a quedar clarinete lo que te tengo que decir.
Si cantant no tendrá...
Clar, amb la qual el meu objectiu és superespecífic i superdirecte. Jo no et dono espai a la reinterpretació, tinc un missatge que donar-te i te'l dono, com totes les de la llei. Així que parlem d'aquest missatge, perquè què passa? Ell composa la peça entre 1822 i 1824. I és una època que, com comprendreu, està supermarcada per grans canvis polítics i socials. Estem a principis del XIX. El continent europeu, doncs, el tenim immers en l'era de les revolucions. Per què? Tenim la Revolució Francesa, la posterior expansió de l'imperi napoleònic. Així que, mentre uns s'estan recuperant de les guerres, els altres estan buscant un nou ordre polític i social. I què li passa a Ludwig? Doncs que està fins la figa.
Clar.
Està fins la figa de tota aquella convulsió, de tot aquell no posar-se d'acord, i fa una crida, doncs, a la pau, a l'esperança i a la reconciliació. Perquè sí, és veritat que ell de jove era com molt convuls, tot ell.
Sí.
Así un poco wagneriano, de ah, me cago en todo, ¿vale? Però ara estem davant d'un senyor d'una edat venerable que ja n'està fart de tot això.
Sí.
I ell el que busca és la concòrdia. I és exactament això el que vol transmetre a tothom qui el vulgui escoltar, que no eren pocs. I aquí, per aconseguir-ho, per mi ja fa no una genialitat, sinó dos, que són, per mi, la clau de que aquesta peça sigui encara dia d'avui tot el que és. Perquè per un costat, com comentàvem abans, posa lletra, però no una lletra qualsevol. No, 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 no. Agafa un poema, però un poema famosíssim de Friedrich von Schiller. En aquell moment tothom el coneixia. Perquè ens fem la idea. Què vull dir que tothom el coneixia? Seria l'equivalent aquí a un... Con 10 cañones por banda, ¿vale? Viento en popa toda vela, o el...
No corta el mar si no vuela un velero bergantín.
Aquí lo tienes,
sí,
¿ves?
Sí, sí.
Ja ho has completat. O me gustas cuando callas porque estás como ausente.
Uf.
¿Vale? Ho tenim.
Sí.
Ho tenim, que dius... Vale, igual no saltem... Sí, Espronceda, Neruda. Vale, esto no es el 1, 2, 3. Però... Però clarament ens ressona moltíssim, molt fort, a tots.
Sí.
Ens ve de seguida.
Sí, sí, absolutament.
Jo això ho he escoltat. Clar, ja te resuena el...
Mira, mira això, mira això.
Ja lo conozco.
Ui,
me suena, me suena.
Què és això?
Ah, passen coses, passen coses.
És que la novena de Beethoven no la conec.
Ja.
Segona genialitat, i és això, clar que la coneixes, perquè la melodia... La sinfonia és colossal, però és que la melodia és senzilla i se t'enganxa com el superglú. Però és que és senzilla a nivell que levante el millennial que no haya tocado esto con flauta dulce en el cole, por favor.
Flauta dulce al cole, ja.
Sí, home, tu no toques la falsa... Jo? Aviam, per aquí. No feia el pi, 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 pi. Ara, vale. Tota la peixera m'està donant la raó. Bien. Esto es así, Joan. Esto,
que soc molt antic, jo.
Esto es así. Resum. Què tenim? Què tenim? Lletra accessible, melodia accessible, però és que per acabar-ho de dubar, per coronar-ho, un desplegament musical monumental. Així que el resultat és un win-win per fer arribar un missatge tan universal, tan potent i tan proper com és pau, solidaritat i concòrdia. Així que sí, aquest senyor és un geni.
Maria, com ho continuem, això?
Doncs us continuaré intentant convèncer de per què aquesta obra és lo más, ¿vale? I avui sí, faré una cosa que no acostumo a fer mai, però crec que és el dia, crec que l'ocasió ho mereix, que és un brevíssim i senzillíssim anàlisi de l'obra.
Val.
Vale, home, estem en un bicentenari i penso que ho he de fer.
Sí.
Ho he de fer.
Sí, sí, sí.
Intentaré no ser tècnica, ¿vale? Zero
Val.
Tècnica. O sea,
Val.
Todo así un poco patapam. Abans de començar, esclariré un altre terme. És que jo estic d'un pedagògico.
No, però està molt
cosa.
Bé, està molt bé, n'estem aprenent.
Sí. Sabeu que els títols de les obres, sobretot sonates, sinfonies, a cada moviment veiem coses com allegro, adagio, vivace,
sí.
I pensem, esto es superintelectual. No, ¿vale? Sí, què és això? Doncs et fa referència al temps i al caràcter del moviment.
Val.
I això torna a sonar intel·lectual. No ho és, d'acord? ¿Vale? Alegre vol dir alegre, en italiano. O sea, que me lo toques alegre.
Clar, no faràs aquí, saps?
O sea, yo te lo pido alegre.
La banda sonora de, sí. De...
No, perquè jo puc fer ta-ta-ta-ta i puc fer ta-ta-ta. No, que me lo toques alegre, tio.
La banda sonora de llista de Schindler. Amb
no, puede ser.
Saps el que et vull dir? No.
Aleshores, coses com alegre, alegro, alegre. És que se define. Dius vivace, vivo, viu. Vale? Adagio, que dius més confús. No. Mira, si yo te digo pausado, si digo lentamente... A que...
Ah, sí, ja està.
És fàcil, ¿vale? Sí. O sigui, no ens hi capfiquem. Són termes que diuen más rápido, más lento, más alegre, más chulo, más epa, ¿qué pasa? ¿Vale? Sí.
Estic imaginant la Maria dient-li a Ludwig van Beethoven més chulo, ¿qué pasa, va?
Vamos, más y más.
Està molt bé això.
Però és això, és l'únic que ens volen indicar que és aquests termes i els aniré explicant perquè sí, és important per entendre'ls, ¿vale? No? Comencem. Comencem amb el primer moviment.
Ja he fet Air Director una altra vegada.
És que no es pot.
No es pot.
És que...
Ja, el micròfon d'aquest t'estava dient que per mi el tros més brutal de tota la sinfonia, per mi, és opinió personal, és aquest.
Ja
saps, l'inici.
Jo soc segon moviment full. Jo no puedo con el segundo, jo...
Ara hi anirem.
Comencem. El que ens apunta aquí Beethoven és un alegro, ma non troppo, e un poco maestoso. Què vol dir? Alegre, però no mucho. I una mica... majestuós.
Doncs és tal qual, eh?
Ara ho has dit. I què tenim? Doncs tenim l'inici èpic de la sinfonia. Per què? Perquè Ludwig el que vol fer és, des de la primera nota, portar-nos a un viatge emocional, que connectem. Això que has fet tu, txan, txan, dices, ah, mi cuerpo, Dios,
sí,
me
sí,
voy
sí,
para
sí,
allá,
sí, sí.
Voy contigo,
exacte,
voy contigo. Així que la música té una energia superpoderosa, és grandiloquent i t'atrapa. T'atrapa a l'instant. Escoltem-ho.
És molt juganer amb la música, eh?
És que sí.
Molt juganer.
És que sí.
Perquè de fons...
És que sí.
Jo sí que no sé com explicar-ho, no sóc música, Maria, però... la sensació meva és que de fons et fica com una melodieta com per anar ballant i de cop, pam! No?
És un escultor del pentagrama, és una fantasia. Sí. A més, és que, clar, era un obsessiu de Bach, o sigui, és l'heredero de totes aquestes catedrales barroques, de totes aquelles filigranes,
sí, sí, sí,
i a
sí,
més
sí,
a
sí.
més li posa l'emoció i la passió. No, claro, sí, era, sí tenia fans. No? Sí,
jo
estaria, ah, Beethoven, tira'm un huevo a la cara. Sí. Anem, sisplau, amb el segon moviment, el meu prefer.
Perdona, estan fent Air Director a la peixera, al bar de davant. És majestuós.
Sí.
És majestuós.
Que lo que hace Beethoven no lo hace nadie.
No, de veritat.
Es que no se puede evitar.
Mira, em sap greu que els oients avui no hagueu vingut a la ràdio.
Sí,
perquè us estaríeu perdent una meravella que jo vull fer ara la prova. Anem a fer... abans parlàvem de Record Guinness. Torna'm a posar des de l'inici el segon moviment i fem-ho tots, això. La gent es pensarà que pel carrer estem xalats, eh?
D'acord.
Però tornem-ho a fer, això,
però,
que m'agrada molt. Em sembla meravellós.
Això és l'òpera rock.
Això és l'òpera rock,
sí, senyora. Rock.
Sí, senyora. És meravellós. En fi.
Ai, quina meravellosa. És que Beethoven.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Si, si podem, ho penjarem a xarxa, això, eh?
Mare
està gravat.
Mare
i jo crec que hem fet Record Guinness d'Air Director. Sí, sí, sí.
Fantàstic. Bueno, havíem comentat que normalment, per històricament, el seu moviment era aquell més lent, més reflexiu, però, òbviament, en Beethoven en Fauna amb un molto vivace presto. Què vol dir? Ràpid i molt viu. A la porra, les convencions. Diu, nah, després...
Fora.
Fora, fora. Per què? Perquè després d'aquell inici tan majestuós, ell vol fer un moviment lleuger, veloç, que et vagi con atrapant. Saps que ho dèiem tu i jo, que va,
sí,
va com creixent, i es va fent gran, 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 et va embolcallant, però amb aquest toc com de dansa alegre, com juganer, ens convida a moure's. Què ha passat? Ens hem motivat, ens hem mogut, hem estat tots fent l'air director aquí,
sí,
i és exactament el que estava buscant Beethoven amb aquest moviment. Així que anem ara al tercer moviment.
Preciós, això, també, eh?
Clar, estem ja extasiats.
Meravella.
Hem vingut... Sí, he fet la comparativa, però en realitat penseu en un ambient íntim. Primer ve l'èpica, tota l'expectativa,
sí.
Luego nos ponemos a jugar, nos ponemos juguetones, y ahora vamos a relajarnos un momento.
Clar.
Vamos a parar, a respirar.
Anem a sopar.
Sí, mirem-nos els ulls.
Ara.
Mirem-nos els ulls, perquè aquest tercer moviment és un adagio molto e cantabile. I què vol dir adagio molto? Doncs molt lent. I dius, cantabile, serà un termino superintelectual. És que se puede cantar. Cantable,
punto.
Cantable, ¿vale? O sea, no nos vengamos arriba. I, efectivament, aquesta música el que fa és relaxar-te. Es torna serena, es torna reflexiva. És com si Beethoven ens donés un moment per respirar, per pensar. Perquè aquesta melodia, i ara l'escoltarem, tota ella és absolutament encisadora, emotiva. Per mi és... aquesta mirada als ulls, com una cançó que t'arriba al cor.
Sí, 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 sí.
Pugem-la, escoltem-ho. És que és tan bonic. I tu penses, ja està, estem relaxats, sí, estem enamorados.
Això
ja
va de baixada, eh?
Estamos enamorados, pero uno cuando está enamorado le explota la alegría, ¿verdad?
Ah.
Claro, porque arribem a l'apoteosi final.
Traca, ¿eh?
La traca final, el quart moviment. Atenció a tot el que posa Beethoven, porque no quiere dejar nada al azar. Alerta, ¿eh? Presto, allegro ma non troppo, allegro assai vivace, alla marcia, andante maestoso, allegro energico, sempre ben marcato, allegro ma non tanto, poco adagio, allegro assai vivace, vamos. Que ni se te ocurra hacer lo que tú quieras, porque ya te digo yo qué hacer, ¿eh? Tú, sube, baja, ahora un poco menos, ahora un poco más, ahora vamos a la carga, para. Bueno, no, eso es una, vamos, esto es una fantasía. ¿Por qué? Porque viene el bombazo, el himno a la alegría.
Que entre Miguel Ríos. Saps el que et vull dir?
Ai, estem... Bueno, és que estem motivats, és que...
Sí, sí, és així.
És que Beethoven. És que jo crec que estaríem allà el dia de l'estrena, estaríem fent el mateix, eh? Estaríem igual. Bueno, va, som-hi, perquè aquí ja tenim tota la carnaca. Vamos, no, carnaca no, tenim el garrí sencer a la graella, ja.
És brutal.
És brutal. Tenim la celebració, l'explosió de l'emoció, l'himne de l'alegria, el punt culminant. Una melodia que pretén que tothom se senti connectat i ple d'esperança. I ens ha passat, literalment, ara, aquí, mentre ho escoltàvem.
Sí, sí, m'he fet mal al braç, eh?
És vamos. I què passa, doncs, que aquesta traca final es converteix en tot un mite. Es converteix no només en aquell moment que la peta molt fort, sinó que al llarg de la història és el hito, el mito, la melodia. Es converteix en la icona de la reunificació d'Alemanya i al final de la Guerra Freda, amb la seva interpretació a la porta de Brandenburg de Berlín, just després de completar la demolició del mur que va dividir la ciutat durant dècades. Van canviar la paraula per llibertat, alegria per llibertat, himne a la llibertat, brutal, tremendo. També, com dèiem al principi, és l'himne oficial de la Unió Europea des de 1986.
Clar.
I és...
Vull néixer jo, vull decidir jo, això.
Sí, 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 jo... el vam decidir junts.
És veritat.
Estàvem allà, al braçolet de...
Ho recordava, ara.
Jo en Rússia, pensando...
Sí, sí. Vam néixer i vam dir, escolta'm, fes-me el favor, posa'm això, digne.
Posa'm això, que haurem de parlar-ne el 2024, Qüestió, estem parlant d'un hit de la música, d'un símbol de la llibertat, de germanor, de Bau. És que és la bomba, senyores. Esto es la bomba. I arribem una mica al final, perquè el dia 7 de maig de 1984, Beethoven, suat, esgotat, extasiat per l'esforç d'aquella colossal partitura de 300 planes, es detura un segon, incapaç de percebre l'acollida del públic. És sort, no lo sabe. I porta 12 anys fora de l'escenari. Clar, així que quan deixa la batuta allà, a sobre del faristol, no percep res. Teatre ple de batabat, però ell no nota res. Ell creu que allò era un fracàs. Que, clar, que s'havia excedit, que era massa original, que era massa trencador i que, bueno, que l'havien rebut fatal la seva última sinfonia, però no, Joan. Perquè en girar-se, i es gira quasi atemorit, acollonit, quasi, es troba tota la platea d'enveus cridant, ovacionant-lo, el mocadoret blanc, en plan, uau! El teatre queia i ell no se n'havia ni adonat. Ell creia que havia fracassat. És que no puedo. És que no puedo. És tan bonic aquest moment. És tan bonic.
Que bèstia.
Així que no ho va poder sentir perquè ja completament sort, però va poder viure, va poder veure, viure i sentir, percebre el que seria el més gran i l'últim dels seus èxits professionals.
Que bèstia.
L'últim cop que trepitjaria un escenari en tota la seva carrera. I va ser així. Uau!
Boroncova, feliç dia d'Europa.
Igualment.
Gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Radio Estel. Escoltant, sentirás. La Girocleta, amb Olma Giró.
Giró, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, bona tarda.
Vallès, bon dia, bona tarda.
Bon dia, bona tarda.
Sanaúja, bon dia, bona tarda.
Bona vesprada a tots i especialment a les dues persones que ens vigilen atentament.
No, no, ha sigut espectacular.
Continuen escoltant-nos, ens han promès que no només la broncova, sinó que continuen.
Demaneu més cerveses,
sisplau. Animem aprovació.
Animeu-nos. Animeu. Sona molt millor Radio Estel amb una cervesa.
Sí, mira.
Ai.
En fi, va, Girocleta, on anem avui?
Girocleta d'avui, amb moltes ganes perquè posem sobre la taula un tema referent a les eleccions del Parlament de Catalunya d'aquest diumenge, però ja us avanço que no és res el que escolteu normalment, ni veieu per les televisions, no res de debat, ni de política, no. Simplement, ahir la Fundació Arrels, amiga ja de la casa, que sempre doncs, intentem donar veu a tot el que fan, doncs ahir a la tarda van organitzar la campanya Vot Invisible 2024. Us preguntareu, doncs, i de què va aquesta campanya? Doncs, bàsicament, va de donar visibilitat als drets de les persones sense llar a la campanya de les eleccions de Catalunya. Ara potser us pregunteu com funciona això, doncs, per fer-ne 5 cèntims, és que ahir la tarda es van reunir algunes personalitats conegudes tant del món de la cultura com del món de la televisió, de l'entreteniment i de la política. Es van reunir amb diverses persones que viuen al carrer o que han viscut al carrer i durant unes hores el seu compte de X, de l'antic Twitter, el compte dels famosos, el portaven persones sense llar o que han viscut al carrer. Llavors, clar, la intenció és que gràcies als seguidors que tenen les persones conegudes, doncs les propostes, les demandes i els desitjos de les persones que han viscut o que viuen al carrer puguin arribar als polítics. I ha passat. Només, o sigui, l'espoiler és que Pere Aragonès va respondre a una d'aquestes persones a través del compte de Twitter, ara no sé si d'en Joel Díaz o d'en David Fernández, n'analitzarem uns quants. Llavors, aquesta hora ja ens està escoltant el director d'Arrels Fundació, en Ferran Busquets. Molt bona tarda, Ferran.
Bona tarda.
Primer de tot, suposo, pel que he vist, per X, per Twitter, no sé com dir-li ja, perquè tothom ens entengui,
ja.
Que va anar molt bé, no?, la campanya d'ahir de Vot Invisible 2024.
Sí, la veritat és que estem molt contents, i perquè al final és això que esteu dient, és a dir, al final va haver resposta, bueno, va haver resposta de pràcticament totes les formacions polítiques, algun candidat en concret i algun partit, i de fet la CUP fins i tot va dir que canviava una part que no havia inclòs en el seu programa i que l'inclouria. Però bueno, per tant, això està molt bé. I per tant, al final, estem molt contents perquè al final es dona veu a gent que té veu, ha donat veu als que no en tenen.
No, perquè no sé vosaltres, sí que des d'aquí la ràdio almenys hem pogut anar seguint diversos debats electorals, ni sense llarisme ni pobresa és que apareguin molt. O sigui, almenys no ocupen gaires minuts. Suposo que ells també tenen aquesta sensació, no?
Bueno, és un fet, és a dir, al final les campanyes electorals és per captar vots i la gent que està en una situació de pobresa i la gent que està al carrer, evidentment, també, al final el seu dia a dia és sobreviure i jo penso que al final les campanyes electorals saben que no són persones que canvien el vot perquè és que probablement no votaran. La pobresa és sobreviure, està per sobre, malauradament, d'anar a votar.
Ara ho comentàvem, Ferran, ahir la tarda, durant unes hores, no, diverses personalitats famoses, conegudes, van cedir els seus comptes de Twitter. Ens preguntem, primer de tot, a on va passar aquesta trobada i quanta gent hi va participar? Perquè hem pogut anar veient fils de Twitter, però no sé en total quantes persones hi participaven.
Bé, nosaltres això ho vam fer a la nostra seu, al carrer Rigireta 24, que és la nostra seu d'Arrels, i on teníem el nostre centre obert, que és un centre de dia on van les persones que dormen al carrer doncs que els oferien diversos serveis, i si no tinc... Van ser una quinzena de personalitats, de persones que tenen Twitter, que són molt actives o que tenen repercussió, perquè a vegades la xifra no té tanta relació amb la repercussió, encara que moltes vegades sí, evidentment. I, bueno, al final és un moment molt interessant d'això, de ficar sobre la taula d'una altra forma aquesta, bé, penso que... Aquestes persones, per exemple, el fet de tenir al costat una persona que ha dormit al carrer, d'explicar-li, que explica coses, doncs van veure persones molt impactades d'aquesta realitat que desconeixien.
Mira, farem una cosa, Ferran, si et sembla bé, i també estic aquí acompanyada d'en Joan Trias, ja el coneixes, Rafa Sanaúja, Judit Vallès, estem tots aquí a la taula.
Hola.
Sí. El que he fet és portar a... Mira, us demano que agafeu el guió que teniu sobre la taula, passeu unes quantes pàgines, i he portat, no tots, perquè hi van haver-hi molts fils destacats, moltes converses interessants a Twitter, a X, he portat algun recull també perquè això els oients així se'n facin una idea del que demanen les persones que viuen al carrer o que han viscut al carrer, i de les respostes d'alguns
polítics. Així les comentem amb tu, sembla bé?
Perfecte.
Comencem amb David Fernández, que va cedir el seu compte de Twitter a l'Esteve, i podem llegir. Bona tarda, Pere Aragonès. Es dirigia a Pere Aragonès. Diu, soc l'Esteve, avui dormiran al carrer a Barcelona 1.400 persones. Donareu suport a un finançament estable per al marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme? Fareu costat a la llei per abordar-lo que no s'ha aprovat encara? I amb el hashtag que acompanyava aquesta campanya de Vot Invisible 2024. I... vull dir, la sorpresa va ser que Pere Aragonès va respondre a l'Esteve a través del compte de Twitter de David Fernández i li va dir, hola Esteve, gràcies per la pregunta, blindar les polítiques per combatre el sensellarisme és prioritari, una realitat que ja hem començat a portar aquest govern acompanyant entitats i municipis, després el 12M reprendrem la feina en el marc d'acció i aprovarem la llei. Més enllà de les paraules de l'Aragonès, aquí jo crec que el fet a destacar és que una persona sense llar hagi pogut ser escoltada i en aquest cas resposta per al mateix president de la Generalitat, una cosa que probablement no hagués pogut passar si no hagués estat d'aquesta manera i gràcies a campanyes com aquestes.
Sí, i de fet ens consta que va respondre ahir directament. Vull dir que en aquest sentit no a vegades hi ha equips i en aquest cas ens consta, bueno, és el que ens ha arribat, que ha contestat ahir directament. Jo penso que igualment és precisament aquest, és precisament això, no? El fet de que pues, bueno, pues, una persona com el David Fernández, que evidentment té molta veu, pues, doni veu a persones que estan dormint al carrer i que, a més, no només donen aquesta veu, sinó que arribi i tinguem la resposta. Jo penso que això és... les persones que estan al carrer, que hem participat en aquesta acció, és molt gratificant, també, que això és una altra de les coses interessants.
No, sí, més enllà, per exemple, David Fernández, a l'Esteve també el va respondre Jessica Albiach, però fixant-nos en altres personalitats que participaven en aquesta campanya, entre ells trobem en Joel Díaz, que no sé si tu tens contacte directe, però li hauries de dir que continua amb el nom de Twitter d'Anna, Maica i Gustavo, perquè s'ha posat durant unes hores el nom.
Ha dit que no se'l pot canviar.
Ah, no?
No li deixa el Twitter.
Ostres, doncs es quedarà amb aquest nom, perquè es diu Anna, Maica i Gustavo. Ara
passen coses d'aquestes, el Joel. Sí, sempre.
Doncs us recomano molt a tots els oients que ens estan escoltant que recupereu tot el fil perquè és molt llarg, però Joel Díaz va fer una cosa que va estar acompanyat durant la tarda d'ahir durant tres persones que han viscut o que viuen al carrer i ahir, per exemple, van anar fent una mena de minut a minut explicant la història d'aquestes persones, l'explicaven de fet les mateixes persones i la veritat és que són històries que hauríem de posar sobre la taula tots, entre altres, doncs, per exemple, porto una exemple, diu, l'Anna, que estava cedint, o sigui, estava escrivint a través del compte de Twitter de Joel Díaz, diu, he dormit 10 anys al carrer, em fa 10 que ja no hi dormo gràcies a Reals Fundació que m'ha proporcionat una habitació al Poble Sec, no confio en la política. I comença, i ara continua. Ara s'hi suma la Maica. Parla ella. Fins fa poc dormia a un alberg amb la meva parella. Hem hagut de marxar pels conflictes i ara tornem a dormir al carrer, al barri de la Sagrera. Anna, a Pere Aragonès. Si vol atacar el problema del sensellarisme, ho té fàcil. La gent de Reals Fundació porten molts anys treballant i li diran exactament què necessiten, com ho necessiten i quan ho necessiten. I ja aprofito aquest missatge per preguntar-t'ho tu, Ferran. Trobeu que als polítics els hi falta... diem-ne, bé, els hi falta. Que falten recursos, que falta també voluntat d'ajudar les persones que viuen al carrer, i entre elles una manera d'ajudar és posar-se en contacte amb vosaltres, amb una fundació com la vostra, doncs, que tracta de primera mà aquests problemes.
Bueno, jo crec que el contacte existeix, els recursos no, per diverses raons, per diverses situacions, i jo crec que hi ha un tema de priorització. Jo crec que hi ha un tema de que si es volgués es podria fer absolutament molt més. Llavors, sé que és fàcil dir-ho, sé que normalment és la política que diu que es fan coses, però que la qüestió no és fer coses, la qüestió és que fer coses que siguin suficients. Mentre hi hagi gent dormint al carrer és que falten recursos sense cap mena de dubte. Diguem-li voluntat, diguem-li el que vulguem, però el que cal és apostar fortament per això, perquè és que si no estarem parlant d'aquest tema eternament i crec que el que es tracta és que no calgui parlar d'aquest tema.
Ferran, deixa'm fer una pregunta i ara l'Olma et fa la darrera. La pregunta és... puc explicar el que passarà el juny?
Sí.
Jo no ho sabia, si es podia dir o no es podia dir.
No sé si és rellevant, però bueno.
Ja ho sé, perquè en Ferran Busquets, que fa molts anys que ens coneixem, mai vol ser el protagonista de res, però toca dir-ho quan les coses toquen dir, i és que deixa el càrrec de director de la Fundació Arrel després de... quants anys, Ferran?
12 anys,
després de 12 anys. I això t'agradarà, Rafa, perquè m'ho va comunicar l'altre dia a través del WhatsApp, i una de les frases que em va posar va ser
una abraçada i dir-te que m'han agradat molt els teus, deixa'm que et pregunti.
Home, els mítics.
Per tant, com sí, que no? Tu ja m'ho has dit, Ferran, avui l'Olma et farà un deixa'm que et pregunti.
Deixa'm que et pregunti, Ferran, molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps. Fa poques hores llegíem que l'Ajuntament de Barcelona ha advertit algunes entitats socials, o ONGs, sí, per exemple, que no poden empadronar persones sense llar a les seves seus socials perquè realment no hi viuen, sí, això. Quin és el grau de problema d'aquesta acció de l'Ajuntament?
Nosaltres considerem que això és un error, això no s'hauria d'haver fet. La raó és molt complexa, però les raons de perquè no sigui és perquè l'emparlament és l'entrada a qualsevol dret bàsic. Mm-hmm. Si tu no fas aquest dret bàsic, perds molts altres drets, i un de tan senzill com poder rebre notificacions de l'administració. Si tu no estàs empadronat en algun lloc que et pugui rebre comunicacions i sigui fàcil accedir a aquestes comunicacions, si tu dones d'alta una prestació i falta un paper i t'envien una carta dient que no ha rebut això, sense l'empadronament no arribarà mai això. Per tant, aquí estem fent un pas enrere que és, nosaltres considerem que és molt greu.
Ferran Busquets, director encara de Reals Fundació, moltíssimes gràcies. Encara. I ens veiem al juny.
Gràcies a vosaltres.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Va, 5 minuts i tanquem paradeta. Rafa, avui farem una cosa una mica diferent.
Avui el Bona Vesprada el cedeixo completament.
Va cedit.
Perquè, atenció, algo se muere en el alma.
Ese vacío que deja el amigo que se va.
Albert Feixas, ai, bona tarda.
Que vacío.
Bona tarda, Joan.
Ui, que et costarà, ui, que et costarà això.
No, Albert, no.
Ui, que et costarà això. L'Albert, ho dèiem al principi del programa. Avui, després de molts mesos acompanyant aquest programa, acompanyant les dèries del director i de tot l'equip d'aquest programa, ha fet molta feina. Deixeu-me dir una cosa. Fa poc ha sortit una llei a Espanya, o està en procés, això m'ho direu els d'informatius, però fa poc ha sortit una llei, o està tramitant-se la llei, sobre la gent que estudia i fa pràctiques, que estaria bé que cobrés.
Sí. Un projecte, no? Hi ha projecte.
Sí. L'Albert no ha cobrat res i ha portat aquest programa al capdavant com ningú. Albert, gràcies. Gràcies. A partir d'aquí, tot teu i fes-ho com puguis.
Doncs sí, perquè m'ho poseu difícil, eh? A veure, respiro.
Estàs content? Estàs content?
Estic molt content. És que és una sensació agradolça, però estic molt content. O sigui, me'n recordo perfectament l'entrevista que vaig tenir amb Toni Arbàs, i em va dir, Albert, el primer dia que entris aquí treballaràs de valent i estaràs treballant com els altres. I així va ser el 18 de setembre que vaig entrar aquí. Però sí que ho he de dir que m'ho heu posat molt fàcil. Ha sigut molt fàcil treballar aquí amb vosaltres, aprendre, viure aquesta experiència que ha sigut màgica, és tot el que m'emporto. I és el que li deia a l'Olma, he après molt de tu, he après molt del directe del Rafa, he après molt, també vull dir, de la Núria i l'Andreu, que no hi són, i van estar molt a sobre dient-me quin era l'estil, el to de la caravana, que m'apropés al to i a l'estil del Joan. I ha sigut un procés molt maco i molt màgic. Ai, quin horror! Sou horribles! Sou horribles! Per favor!
Bravo!
Bravo! Oh. Llora quan dice adiós.
Llora quan dice adiós. No, i és que és veritat, o sigui, em fa mal el cor, però perquè trobo que ens hem entès, hem començat a caminar junts, no feia falta de dir res el que has de fer, sinó qualsevol, és el que dèiem, eh? El posat del Joan, l'espatlla, el cap, les ulleres, ja comunica, tot comunica. La Olma, quan l'escriu, ja està mirant la pantalla de l'ordinador, no la molestis, perquè ja està fent feina, ja li diràs després, el Rafa, també. És que he après molt de tots, però també he après molt de com fan el directe els amics de fabricació pròpia, com treballen els equips d'informatiu, a l'equip de xarxes, a Sense Distància, a Catalunya Cristiana. És que és... És que Ràdio Estel és una molt bona escola per fer pràctiques, però també per començar a caminar. I, no sé, jo espero i desitjo que ens tornem a trobar ben aviat en un futur pròxim, perquè, no sé, és molt maco el que, he viscut aquí amb vosaltres. Gràcies.
Albert, mira, que tu has treballat moltíssim és innegable. És innegable. Però que no tothom marxa d'aquesta casa i la peixera s'omple com s'ha omplert avui,
ja,
també és veritat. I això t'ho has guanyat tu.
Bueno, pues moltes gràcies, perquè també és part de vosaltres, que m'ho heu posat molt fàcil. És que vindre aquí cada matí i fer hores i és el que parlàvem, eh? O sigui, fer hores fora, a casa, tenint idees, doncs es fan gust.
Em deixes fer-te una... no hi ha ningú escolta la ràdio. Em deixes fer-te una putadeta?
El que vulguis.
Què tenim demà a la caravana?
Doncs demà tenim molt contingut. Espera un moment.
Sí, sap tot, l'Albert és el servei d'aquest programa. Vull dir, digue-li el que vulguis que t'ho dirà.
Ai, les, espera, el WhatsApp. Sí, demà tenim...
Saps, Albert, que
ara ho sap. Sí que ho sé perquè ho he escrit
jo.
Tenim una entrevista informativa amb Xavier Tomàs, consultor de comunicació política, per valorar la campanya electoral dels partits.
Ganes.
Sí, això és molt interessant. Després tindrem, com sempre, el Bufete Rojas, amb Maria Elba Rojas, el de què es parlarà amb Carme Munté.
I més coses.
I moltes més coses, vinga.
Demà més, Albert.
Demà més.
Que vagi molt bé.
Us escoltaré. Gràcies.